Notícies Vespre. Karen Madrid.
190 policies municipals i un reforç dels Mossos. Aquestes són les xifres del dispositiu de seguretat de la Festa Major, les mateixes que abans de la pandèmia. En aquesta edició, però, s'ha fet un treball social per prevenir la violència masclista. Per exemple, s'ha impartit formació en aquest sentit, com ha apuntat Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme.
Una formació que hem fet tres sessions formatives de violència masclista, perquè ells també tinguin més eines per saber com actuar si es troben en alguna situació de violència masclista, perquè també entenguem què és una violència masclista, què no, i al final per tenir una formació concreta i per tenir també més compromís en aquest cas per estar també més preparat en el cas que haguéssim d'actuar. Nosaltres estem contentes perquè més de 100 persones han fet el que és aquesta formació.
També s'ha ampliat la presència del punt lila de l'Eix Macià fins als 4 dies. Aprovada la nova llei de l'avortament, que substituirà la del Partit Popular del 2013, el col·lectiu d'educació sexual sabadellenc i feminista Magranes considera que la nova normativa té molts punts forts, però també algunes mancances. I aprofundirem parlant amb una de les seves integrants, Laia Ramiro. I en esports, el Sabadell aspira a tancar dos fitxatges en les pròximes 48 hores. De fet, podrien ser-ne encara més en cas que hi hagués alguna sortida. En tot cas, el mercat d'estiu es tanca demà passat. Aquestes i altres notícies les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquesta hora, les incidències habituals. Aquesta hora, a la xarxa viària més propera a Sabadell, a la P7, hi ha un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud. També hi ha problemes a la B30, el seu pas per Barberà, un quilòmetre i mig també en sentit sud, i el seu pas per Cerdanyola, 2 quilòmetres de cues, en aquest cas en sentit Girona. A la C58 també hi ha problemes a Montcada, amb 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. En canvi, a Barcelona se circula còmodament tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 33 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Sembla que la calor no acaba de marxar. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts protagonitzat novament per valors de temperatura alta. De fet, la temperatura ja al migdia i ara més alta que la d'ahir dilluns. Valors que, en els sectors més càlids del país, podran superar els 35 o 36 graus de temperatura màxima. Una tarda en la que també tindrem creixement de nuvolades i algunes tempestes que faran acte de presència a punts del Pirineu i del Prepirineu, també del quadrant nord-est i també a la resta del prelitoral. I és en aquest sector, en el sector sud del prelitoral, a les Terres de l'Ebre, on aquestes tempestes podrien ser especialment fortes, anar acompanyades de pedra i de calamarsa. De cara al vespre apareixerien també alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral. De cara a demà dimecres, una jornada més inestable, apareixeran bandes de precipitació durant el matí que creuaran el país de sud-oest a nord-est, deixant precipitació a molts punts del país. Les precipitacions, malgrat puguin ser puntualment intenses, viatjaran amb molta velocitat i podran acumular poca quantitat d'aigua. Demà, la temperatura mínima encara podria pujar una mica, tot i que la màxima començaria a recular. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El dispositiu de seguretat de Festa Major tindrà 190 agents de la Policia Municipal i un reforç amb efectius dels Mossos d'Esquadra. És a dir, es recupera el mateix dispositiu que abans de la pandèmia. En paral·lel, s'impulsen diferents accions per prevenir la violència masclista durant la celebració. Per primer cop, s'ha ofert formació en aquesta matèria a un centenar de conductors d'autobús, taxistes i integrants d'entitats. Així mateix, s'allargarà l'activitat del punt lila de l'Eix Macià fins a 4 dies i hi haurà parelles educatives distribuïdes per diferents punts de la ciutat. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, considera imprescindibles aquestes accions.
Pensem que era important reforçar en aquest espai, que és un espai de concerts, i més enllà de ser un espai de concerts, un espai doncs, també on s'acumula molta gent jove, molta adolescència, i no hem de perdre de vista, per molt que estem posant punts liles al carrer de dia i en zones de pas, de la importància de tenir punts liles en l'època de l'oci nocturn, i més si estem veient com estem en aquesta societat, que sembla que hi ha moltes persones que avui en dia encara pensen que agredir a una noia és normal.
En aquesta edició també es mantenen dues iniciatives que han donat bons resultats abans de la pandèmia. D'una banda, la possibilitat de demanar parada als conductors dels autobusos de la TUS. De l'altra, el fet que els taxistes traslladin gratuïtament una dona en situació de perill fins a una comissaria o lluny de l'espai on s'ha sentit intimidada. Magno Castillo és vicepresident de Radio Taxi Sabadell.
Això és una ajuda que s'ha ofert sempre, no? Ara se li ha donat la imatge i se li ha fet promoció, no?, perquè vegin que l'oferim. Però nosaltres que estem tot el dia al carrer i sobretot els que treballem de nit, són situacions que ens trobem amb bastant continuïtat, no? I sempre oferim la nostra ajuda. Clar, ningú et vindrà, vull agafar el jo t'ajudo, no? O com, simplement venen, et demanen ajuda i tu se la dones.
Més enllà de la seguretat, la Festa Major incorpora per primer cop dos espais cangur als seus serveis per facilitar que els adults gaudeixin d'actes concrets sense els fills. Aquesta novetat gratuïta estarà disponible a la plaça Frederic Mompou amb 20 places i a la plaça del Gas amb 10 per infants d'entre 3 i 12 anys. La nova llei de l'avortament, que incorpora novetats notables respecte a la del 2003, impulsada pel PP, s'ha aprovat avui al Consell de Ministres, després que superés el tràmit inicial el mes de maig passat. Entre els canvis que preveu hi ha la possibilitat d'interrompre l'embaràs sense el permís patern a partir dels 16 anys, la fi dels 3 dies obligatoris de reflexió abans del procediment, la gratuïtat de la pastilla de l'endemà i la cobertura de les pastilles anticonceptives per la Seguretat Social, entre altres coses. Fem balanç d'aquesta llei amb el col·lectiu Magranes, especialitzat en educació sexual i reproductiva. Laia Ramiro és una de les seves integrants. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de Magranes, quin consideraríeu que són els punts forts d'aquesta nova llei de l'avortament respecte a la que estava vigent fins ara?
Doncs mira, un dels punts forts és l'obligatorietat de l'educació sexual a tots els nivells educatius. Creiem que això pot ser un canvi estructural en la concepció del concepte de sexualitat, no? La que entenem per sexualitat. I també això pot portar doncs, a la revisió personal de les docents o de les formadores i alhora doncs, col·lectiva. Llavors ens pot portar doncs, a la creació de projectes molt interessants que poden començar per la descoberta del propi cos, de les relacions de bon tracte, a la detecció i a la prevenció de violències, al consentiment, no? etc. Vull dir que si tenim en compte que les estadístiques diuen que un terç dels nens ja han consumit porno als 10 anys de manera voluntària o involuntària, això ja ens està demanant educació sexual. I un altre punt doncs, és el reconeixement com a formes de violències contra les dones, l'explotació reproductiva, l'avortament i l'embaràs forçats i l'esterilització i l'anticoncepció forçada. A més d'invertir en investigació sobre l'anticoncepció hormonal masculina. I altres punts que també em semblen molt interessants són la interrupció voluntària de l'embaràs, que elimina el període de reflexió de 3 dies i que obliga a una revisió d'objecció de consciència que regularà el dret individual i del personal sanitari, no? Cosa que doncs, fins ara, per exemple, al nostre territori, a la província de Lleida, doncs, no hi havia objecció de consciència i, per tant, si volies avortar, te n'havies d'anar a una altra província. Cosa que ara doncs, el que farà això és obligar doncs, a tenir algú que pugui exercir aquest dret si tu vols fer-ho. Pel que fa a la píndola del dia després gratuïta, que estarà als centres de salut i també ha d'estar disponible a totes les farmàcies, em sembla una mesura inclusiva, sobretot pel que fa a la precarietat, no? Que sobretot les persones joves són les més precàries, doncs que hi hagi aquest recurs a l'abast també em sembla molt interessant. També està inclòs el dret, s'ha millorat el dret a interrupció de l'embaràs en dones de 16 a 17 anys i amb neurodiversitat, que no necessiten el consentiment del tutor o tutora legal. Això deixa d'infantilitzar aquestes persones i doncs, donar importància a la decisió sobre el propi cos. I també doncs, pel que fa a l'embaràs i al part, existirà un nou permís prepart i començarà les 36 setmanes i que garantitza les bones pràctiques de ginecologia obstètrica i el part respectat a través d'un protocol, que això també és una novetat que em sembla que serà també nova doncs, al món, però a gran part del territori internacional.
Començaves destacant el tema de l'educació sexual. Creieu que pot tenir un impacte a llarg termini? O sigui, que hi pugui haver un canvi generacional, un canvi de visió de cara als pròxims 10-12 anys?
Sí, nosaltres, bueno, per això també el nostre projecte ja va d'això, no? De crear aquest canvi estructural i de la concepció del concepte de sexualitat. Llavors creiem que això doncs, ajudarà a continuar eliminant tabús i mires sobre la sexualitat i sobre l'amor romàntic, que no ens hem d'oblidar, no? Que va tot junt en les relacions sexoafectives. I creiem que dona reconeixement a la tasca que les feministes fa anys que estem donant a terme i a les demandes que s'han anat fent. Que l'educació sexual és un tema complex d'abordar i que sovint ens trobem que socialment hi ha dos punts de vista, no? Hi ha qui pensa que cal una bona educació sexual de base i aposta per projectes com el nostre, per exemple, o hi ha qui la refusa totalment per por i desconeixement. Com sempre creiem que hi ha molta manca d'informació, però nosaltres tenim una visió positiva i creiem que el canvi ja l'estem fent i que són molts els col·lectius, entitats, associacions feministes i persones individuals que estem fent aquesta tasca. I que la llei ha de crear els mecanismes, invertir en pressupostos, impulsar iniciatives que ja existeixen i que estan plenes de saviesa i experiència en aquest camp i també en formació del personal docent. I la base creiem que és bona. El que està per veure és com serà aquest desplegament real d'aquesta nova llei.
Podria ser o fins i tot us agradaria que iniciatives com la vostra de Sextrac deixessin de ser necessàries o per això encara estem molt lluny?
A mi m'encantaria que no hagués d'existir un recurs com el nostre, perquè voldria dir que hauríem arribat com a un objectiu, no? Però per això fa falta encara molta feina, tot i que podria ser un dels objectius.
Durant el debat dels punts que havia d'incloure aquesta llei n'hi havia alguns que han aixecat molta polseguera, com per exemple la baixa per regles doloroses, ha estat molt mediàtic. Què n'opineu d'aquesta polèmica i del fet que tot i aquesta polèmica finalment s'hagi inclòs en la normativa?
Sí, mira, sincerament no ens sorprèn aquesta polseguera, no?, sobre les regles doloroses, perquè el qüestionament a les dones és el pa de cada dia, cosa que ens fa estar sempre alerta del que es pugui opinar sobre nosaltres. I la salut menstrual afecta al final a més de la meitat de la població i mai és un tema sobre la taula. Llavors ja és important, no?, que se n'estigui parlant. De fet, la menstruació afecta el dia a dia de les persones menstruals, és un cicle que passa per diferents etapes i llavors la ciència i per tant la societat ha estat capaç d'entendre cicles com de la vida, el cicle de la vida, de la natura, de la lluna, de la terra, no?, perquè no és capaç d'acceptar i reconèixer aquest cicle menstrual que pateixen, bueno, pateixen, que forma part de la vida de la meitat de la població, no? Es dona molt poc valor a la ciència, a la menstruació i per tant als dolors que per algunes dones són incapacitants i han de demanar baixes. Però clar, la pregunta és quantes baixes has de demanar al llarg de la vida, no? Si és un cicle, quin sentit té tot això? Doncs moltes vegades tampoc sabem quina és la causa del dolor perquè tampoc s'estudia ni es fa doncs, arribar a aquestes dones a un bon estudi i llavors la pregunta és de què tenim por? Creure que o sigui, ara creure que totes les persones menstruants demanaran la baixa cada mes és un argument simplista que porta altra vegada a infantilitzar les dones i a l'expoli del propi cos, del propi criteri, perdó.
Has fet una llarga llista, com t'he comentat, els punts forts, no?, d'aquesta llei, i són moltes incorporacions les que hi ha, però encara han quedat moltes coses en el tinter, moltes que s'havien posat sobre la taula i que al final no han entrat en aquesta llei. Quines són, des de Magranes, les que trobeu a faltar més, les que creieu que realment ara era el moment de poder-ho incorporar, ja que s'estava fent una derogació de la llei del PP?
Doncs mira, per començar, la reducció de l'IVA, que ha quedat així com el tinter, que ara mateix està al 21%, és un producte de luxe i cal que sigui un producte de primera necessitat. Com hem dit, no? La meitat de la població té la menstruació i és que en el segle XXI, que encara estiguem amb l'IVA al 21%, ens sembla que no anem per bon camí. I en quant a això també, doncs, potser també faltaria l'impuls als productes menstruals sostenibles, que no he vist que se'n parli tampoc a la llei. Pel que fa als permisos de maternitat, que caldria que fossin més amplis i intercanviables, també caldria parlar dels permisos monomarentals i de totes les diversitats que hi ha, no?, a les famílies homosexuals també. I bueno, la formació professorat tampoc veig que tingui molta importància quan s'està dient que es farà un gran impuls en l'educació sexual de tot l'alumnat, però què passa, no? Qui formarà aquest alumnat quan no estem preparades les docents potser per això? Bueno, molt probablement serà una llei que es quedi curta respecte a les diversitats, també. I bueno, una demanda que fem, no, és que molt bé aquesta llei, però que caldrà que s'inverteixin molts recursos per fer arribar la llei a tot el territori, que no sé per què, però tinc la sensació que farem curt.
O sigui que creieu que realment, sobre el paper, doncs sembla que sí que pot suposar un avanç, però que fa falta que s'acompanyi de diners, no?, d'inversió.
Sí, sí, per suposat. Sempre el desplegament d'una llei sempre va acompanyat d'un gran pla d'inversió, no? Si no existeix, veurem sobre paper mullat, treballarem llavors.
Doncs moltes gràcies, Laia Ramiro, membre de Magranes, per fer-nos aquest balanç de la llei de l'avortament.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
A una setmana perquè comenci el curs escolar, l'Institut Narcisa Freixas, que funciona amb mòduls des de la seva creació, segueix en obres. S'havien d'instal·lar nous barracons per donar cabuda a tots els alumnes, uns treballs que haurien d'haver començat a finals de juliol. Ara bé, segons les famílies del centre educatiu de l'Eixample, el muntatge dels nous mòduls s'ha posat en marxa aquesta setmana, amb el risc que no estiguin a punt per iniciar les classes. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un motiu afegit al malestar de la FA de l'Institut Narcisa Freixas per no disposar de l'edifici definitiu. S'ha de construir en un solar cedit per l'Ajuntament de Sabadell entre els carrers Martí Lomà i Caldés, i hauria d'estar enllestit el curs 2023-2024. Des de l'associació, però, no veuen clars els terminis, ja que encara no s'ha posat ni una pedra. La vicepresidenta de l'AFA, Rosa Gonzalo, es pregunta quina solució donarà el Departament d'Educació si l'edifici no està acabat al setembre de 2023.
I els nostres fills que acaben quart d'ESO, no sé pas si podran fer primer de batxillerat, a on el podran fer, perquè què faran? Ampliar més mòduls, pujar més edifici? És que no sé com s'ho faran, però el curs que ve comença a batxillerat i no ho veiem, la veritat, no veiem que això tiri endavant.
I és que des de la creació del nou institut, la comunitat educativa del Narcisa Freixas ha hagut de patir un cúmul de despropòsits. L'últim, la nova ampliació dels mòduls que ja hauria d'estar enllestida. Els treballs de muntatge han començat aquest dilluns, quan ho haurien d'haver fet a final de juliol. Un retard que des de la FA no entenen. Gonzalo avisa que tot plegat podria acabar repercutint en el projecte educatiu de l'institut.
És un barri que no tenim cap altre institut. És el primer institut que tenim. És un projecte, a més, molt innovador, amb un claustre molt potent i que jo crec que val la pena, tant per part de l'Ajuntament com per part del Departament, que aquest projecte segueixi endavant, perquè és molt innovador i està funcionant superbé. Però és una llàstima que tal com van Departament i Ajuntament, doncs aquest edifici no estarà construït.
Si la situació no es recondueix en les pròximes setmanes, l'AFA del Narcisa Freixas no descarta iniciar mobilitzacions.
Una desena d'infants sarauís que estan passant l'estiu a Sabadell han estat rebuts avui al Saló de Plens de l'Ajuntament a moda de comiat. Es tracta dels participants del projecte Vacances en Pau, que encapçala l'associació Vallès Guilaia i que no s'ha fet els últims 2 anys. Els nens i nenes procedents dels camps de Tinduf van arribar el passat 21 de juliol i marxaran aquest dijous, dia 1 de setembre. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'acte de recepció no es va poder fer a l'inici de l'estada. L'alcaldessa Marta Ferrés ha destacat que la majoria de famílies acollidores són noves.
Aquest any pràcticament totes les famílies són famílies noves, no? Són famílies que us incorporeu en aquest programa, per tant també un agraïment molt i molt especial. Espero doncs, que n'hagueu fet una valoració molt, molt positiva i que us endugueu molt bon record. I també, i això sí que és la part que també m'agradaria doncs, que sobretot els hi poguéssim traduir en aquests nens i nenes que ens acompanyen, doncs l'alegria amb el que els hem rebut a la nostra ciutat i que espero que hagin estat doncs, aquí a casa nostra s'hagin sentit molt a gust i s'ho hagin passat molt bé.
Algunes famílies els han portat a Lleida, Menorca o Castella-La Manxa. Una de les nenes que ha participat en l'acollida ha explicat la seva experiència.
És una experiència genial. A més, tenir dos és genial, perquè tens dos amics nous que sempre van a ser els teus amics. Per sempre, hasta molt, molt, molt endavant estaran amb tu apoyant-te i tu apoyant-te als ells. I el més bonic és que sempre, sempre, sempre que estiguin ahí, tindràs un amic.
Des de l'entitat Vallès Wilaya destaquen que la situació Tindouf ha empitjorat, però celebren haver pogut assolir els objectius, com ara fer les revisions mèdiques amb normalitat. Enguany les vacances han estat més curtes de l'habitual.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La pel·lícula L'últim salt, dirigida pel sabadellenc Nando Caballero, ja té dates per projectar-se als cinemes Imperial de Sabadell. El film espera continuar recollint sensacions positives després de les que va rebre el passat juliol al Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx. Arribarà a la ciutat del 13 de setembre i s'hi estarà també el 14 i el 15.
Una fotògrafa abandona la feina i la seva ciutat després de la mort del seu company, abans de marxar de fer un últim reportatge, on coneixerà l'Arlet i l'Estel, dues pintores que impulsaran la seva vida cap a un destí molt diferent del que mai hauria imaginat. Nando Caballero ha explicat on es podrà veure la pel·lícula un cop acabi la seva estada sabadellenca.
El dia 16, just quan sortim de Sabadell, començarem les projeccions al Maldà, al cinema Maldà de Barcelona, un cinema molt, molt xulo que hi ha al centre, és l'únic cinema que queda al centre de Barcelona, i allà estarem el 16, el 19 i el 22, fent projeccions de L'últim salt. I després ja ens anirem a Ribes de Freser, i anirem voltant a Figueres i anirem voltant.
La pel·lícula mostra racons de la ciutat, però no dels de postal.
No és una pel·li que faci una postal de Sabadell, no? Amb els llocs més macos, però sí que és cert que, bueno, estem buscant també que siguin acords amb el guió, no? Però racons i llocs que... Bueno, que podria ser Sabadell, podria ser qualsevol altre lloc, no? Però, bueno, crec que sent de la ciutat et fa gràcia, no? Veure llocs per on passes.
L'equip és majoritàriament sabadellenc i també la seva protagonista, Anna Marín, que fa el paper de Jana.
Partint de la triu principal, que és de Sabadell de tota la vida, tenim molt bon job, gent de producció, el maquillatge també... d'il·luminació, bueno, hi ha moltíssima, moltíssima gent de Sabadell, i l'altra meitat són de Caldes, de Montbui, que és l'altra productora que ens ha ajudat a fer la pel·lícula. Tenim els dos vallesos aquí col·laborant a la pel·li.
Es tracta d'un drama LGTBI comarcal i de la generació X, emmarcat en el moviment cinematogràfic Mumblecore, que vol substituir els pressupostos milionaris i les formes tradicionals per la imaginació, l'empenta, el treball cooperativista i els recursos alternatius.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
França afirma que estudiarà l'opció de construir el MidCat. L'anunci arriba després que aquest matí Espanya i Alemanya hagin comparegut conjuntament per accelerar la posada en marxa d'aquest nou sistema energètic. A tot això, Pedro Sánchez compareixerà al Senat per explicar el pla d'estalvi energètic després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, l'instés a fer-ho per tenir un cara a cara amb ell. La compareixença serà el pròxim dimarts. I per últim, mor el 65... als 76 anys, el director teatral Joan Oller. Al llarg de la seva trajectòria va ser fundador de la companyia de Goll de Gom, director del Sitges Teatre Internacional del 92 al 2001, membre de la direcció artística del Teatre Lliure i professor de l'Institut del Teatre.
Esports.
Esports. Menys de 48 hores per al tancament del mercat de fitxatges. Després de l'anunci ahir d'Àlex Sala i Pau Víctor, que avui ja s'han entrenat a les ordres de Gabri Garcia, el centre d'esports espera tancar en aquests dos últims dies com a mínim dues operacions. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, tot està supeditat a si hi ha alguna sortida o no. De moment, sense novetat en cap dels capítols ja coneguts, Sergi Altimira, Guillem Molina i Sergio Montero. Per tant, queden lliures dues llicències, una de sènior i l'altra sub-23. En el primer cas, l'opció de Martí Riverola, migcampista de l'Andorra, està pràcticament descartada. A la direcció esportiva arlequinada convenç Sergi Garcia, futbolista sabadellenc de l'Albacete, i les converses han avançat per bona via en les darreres hores, si bé no està ni molt menys tancat l'acord. En el cas del jove que ha d'aterrar la nova Creu Alta, es treballa amb diferents perfils de centrals que vindrien cedits per part de clubs andalusos. Ens esperen unes últimes hores entretingudes a Sabadell en aquest tram final de la finestra estival de fitxatges.
Al marge del que passi al mercat de fitxatges, Gabri prepara el primer desplaçament de Lliga, diumenge a 7:45 contra el Castellón a l'estadi de Castàlia. El primer golejador de la temporada, Juan Delgado, ha parlat de tot el que es va generar contra la Morevieta, malgrat acabar empatant. El punt assegura complementar-se molt bé amb l'altre davanter fins ara, l'aragonès Cristian Dieste.
Me gusta estar con alguien al lado porque y sobre todo de las características de Dieste porque me gusta participar y tal, y él tiene unas características que creo que yo no tengo o que él tiene mejor que yo. Y creo que sí, que me complemento muy bien con él. Somos amigos fuera del campo y creo que eso es un punto a favor.
Aquesta dupla s'ha sumat aquest matí Pau Víctor, més competència directa a la zona ofensiva de la pissarra de Gabri Garcia. El Sabadell B jugarà dissabte a la final de la Copa Catalunya Amateur. El rival serà el Vilobí i l'escenari el municipal Senyer del Prat del Llobregat. Tot plegat després de golejar 0-6 al Can Clot a les semifinals amb un hat-trick de Vladis. L'ucraïnès encara està en dinàmica de primer equip i explica així les seves aspiracions de gaudir d'algun minut a Primera Federació.
Bastante ilusionado, ¿por qué no? Al final, es lo que tú dices, llevo toda la pretemporada con el primer equipo, trabajando bien, dando lo mejor de mí. Como se ha podido ver, hay compañeros que se han ganado un puesto y pues con la mentalidad de que yo también me lo puedo llegar a ganar. En el caso este, como por ejemplo Jaume Piñol, Vargas, que están muy metidos, pues con muchas ganas de estar ahí también y que el míster cuente conmigo.
Dissabte a 9:15 començarà la final de la Copa Catalunya Amateur, aquest Sabadell B, Vilobí. David de la Cruz ha acabat 16è la contrarrellotge de la Vuelta entre Elx i Alacant. El ciclista sabadellenc ha aturat el crono als 35:34, a 2:16 del clar guanyador d'etapa i líder de la General, Remco Evenepoel. El corredor de l'Astana ha millorat un lloc a la classificació i ara és 17è. Demà, etapa plana de 191 quilòmetres des del Pozo fins al Cabo de Gata. Segona victòria en 3 partits per la selecció espanyola de waterpolo femení a l'Europeu de Split. El combinat de Miki Oca ha superat França aquest migdia per 4-16, malgrat començar amb un 3-1 de sortida favorable a les franceses. Després, un parcial de 0-9 ha voltejat el marcador. Nona Pérez, waterpolista sabadellenca, explica la importància de guanyar per oblidar les males sensacions de l'últim partit.
Ha sigut un partit que veníem després d'una derrota i era molt important per tornar a recuperar la confiança i unir-nos amb l'equip i doncs ens hem emportat una victòria que ens prepara per al següent partit.
El pròxim partit serà demà passat contra Israel. I l'Oar Gràcia ha hagut de conformar-se amb el subcampionat de la Supercopa de Catalunya femenina. Ahir l'equip verd i blanc va perdre 19-39 contra el Granollers. Les dues categories de diferència van pesar massa a la final jugada a Martorell. Irene Garcia, una de les capitanes, explica que per elles serà un premi seri.
Era un partit molt difícil, érem conscients que el rival era molt superior a nosaltres, però bueno, veníem a disfrutar, en plan, era un premi jugar a la Supercopa, un partit a l'avisat i tot, així que veníem amb il·lusió, amb ganes i a donar el millor a nosaltres.
Daisy León va ser guardonada, per cert, amb el premi a la millor portera de la final de la Supercopa. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 30 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.